Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquest diumenge s'ha iniciat la 12a edició del Compra prop i descobreix el teu entorn, una campanya que vol reforçar el producte de quilòmetre zero i el comerç de proximitat amb la participació de més de 90 negocis d'Olèrdola, Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos. Ens presenta aquesta campanya, amb tots els detalls des de Canal 20, el Miquel Rivera.
Així és, Sílvia. Compra a prop torna amb la seva 12a edició per impulsar el comerç local. Els ajuntaments d'Olèrdola, Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos tornaran a unir-se per impulsar el comerç de proximitat amb la 12a edició del Compra a prop. Amb aquesta campanya es pretén reforçar el comerç de proximitat, el producte local i la connexió entre municipis. La renovació gràfica de la campanya, en colors diferents per cada municipi, vermelles per Santa Margarida, verdes per Castellet i blaves per Olèrdola, és una de les novetats d'aquest any. A més, torna la butlleta digital a través del codi QR que es va implementar l'edició passada. Des de les administracions destaquen la varietat de negocis que participen en la campanya, que genera un impacte econòmic proper als 978.000 euros per als comerços dels tres municipis. La setmana passada, l'alcaldessa de Santa Margarida dels Monjos, Estel Marmaneu, l'alcalde de Castellet i la Gornal, Xavier Revuelta, i el d'Olèrdola, Jordi Álvarez, van presentar aquesta campanya. Tots seguits us oferim les seves corresponents entrevistes.
Doncs tenim amb nosaltres Estel Marmaneu, alcaldessa de Santa Margarida dels Monjos. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estel, com funciona aquesta iniciativa de Compra a prop, descobreix el teu entorn?
Doncs com s'ha explicat durant el dia d'avui, és una iniciativa que engeguem als tres municipis de Santa Margarida dels Monjos, Castellet i la Gornal i Olèrdola per, amb l'objectiu de donar a conèixer el nostre entorn i el nostre, sobretot el nostre comerç local. Llavors, en els diferents comerços del municipi trobaran unes butlletes de participació que podran dipositar, emplenar i dipositar en una urna i, a més, vam engegar l'any passat també la butlleta electrònica. Això vol dir doncs, que també es pot participar de manera digital en aquest concurs o, diguem-ho així, en aquest format del Compra a prop.
Perfecte. Quines novetats tenim aquest any? L'any passat, no? Vau implementar la butlleta electrònica i aquest any?
Doncs aquest any hem renovat la imatge gràfica i ja vam començar a fer una mica de canvi l'any passat, però aquest any amb més força ha entrat aquesta renovació de la imatge gràfica i sobretot el que hem volgut també és dividir els tres municipis amb tres colors dintre de la mateixa campanya, perquè així també, és a dir, les butlletes tindran tres colors diferents, Olèrdola el tindrà de color blau, Castellet i la Gornal el tindrà verd i Santa Margarida dels Monjos el tindrà vermell. Això ens facilitarà a l'hora de fer la recollida d'aquestes butlletes veure en quin municipi s'ha participat més en aquesta campanya del Compra a prop i doncs també es va iniciar també l'any passat i aquest any ho continuem, que des dels diferents municipis, independentment del municipi que siguis, et pot tocar una butlleta del municipi veí. Per tant, això també dona a conèixer no només el nostre comerç, sinó el comerç dels nostres veïns i veïnes i per tant doncs, afavorir aquesta xarxa local.
Perfecte. Com heu comentat a la roda de premsa, 89 comerços que hi participen entre les tres poblacions. Quin tipus de comerç s'ha adherit a la campanya?
Hi ha de tot tipus. Hi ha des d'alimentació, fleques, caves, fins i tot també alguna perruqueria, vull dir, tot tipus de comerç. I la veritat és que l'any passat vam fer un estudi d'impacte econòmic d'aquesta campanya. Podem dir que estem al voltant del 1 milió d'euros, són 978.000 euros d'impacte econòmic i ha tingut molt bona acollida en el públic en general. Ens han donat una nota mitjana d'un 8,4, això també diu molt, no?, de la implementació i l'arrel que té ja aquesta campanya del Compra a prop.
Què significa pel municipi participar en la campanya?
Per nosaltres és un moviment molt important dintre dels mateixos comerços, però sobretot el que deia, dona a conèixer diferents comerços dintre del mateix municipi, però a més entre els diferents municipis que hi participem, perquè pot ser que vingui algun veí que no sigui ni dels nostres municipis, que vingui a comprar un diumenge al Mercat No Sedentari dels Monjos i que per tant també té butlleta, o que vingui aquí a Castellet i la Gornal un diumenge a fer una visita guiada i vagi al forn a comprar i es pugui emportar també una butlleta, no? I això dona a conèixer doncs, el nostre entorn i els nostres productes també locals.
Clar, el retorn, diguem-ne, pels comerços és...
Aquest coneixement.
Aquest coneixement de l'entorn, dels productes locals i fidelitzar una mica els clients també de la població, no?
Sí, sí, correcte. Això també ho fa molt, no? Ja esperen aquesta campanya i això fidelitza molt els comerciants. O sigui, els comerciants els hi fidelitza molt els clients, no? I això també ajuda a potenciar el seu negoci.
Clar, aquest és el retorn pel client, no? Mm-hmm. A més dels premis, que com heu comentat, que era una mica també variadet, no? Perquè molts dels comerços donen molts dels seus productes també per aquest sorteig.
Correcte, sí, sí. És dels mateixos comerços que hi participen també hi donen aquests productes per poder fer els premis.
Perfecte.
Adéu, que vagi bé.
I, bueno, participen, clar, els comerços de tres municipis que geogràficament estan bastant separats. Clar, col·laboren entre ells, els comerços, o és principalment com una campanya com per separat entre...
Col·laborem entre els municipis. Cada comerç és independent de la resta. Val, això sí, doncs, ells tenen la seva manera doncs, de donar a conèixer aquesta campanya, evidentment dintre de les bases que nosaltres posem com el Compra Prop, però entre comerços no hi ha cap mena d'interacció.
Perfecte. I bueno, aquesta és la 12a edició, no? Com has comentat, heu fet un estudi, té un impacte de gairebé 1 milió d'euros, no? 978.000, per ser concrets. Quina és la recepció que espereu per aquest any? Que augmenti, que baixi, que més o menys es mantingui?
Jo esperem, creiem que pot augmentar, sobretot pel que dèiem, no només hi ha aquestes 40.000 butlletes físiques, sinó que també tenim la possibilitat de la participació digital i això també doncs, obre la porta a un altre tipus de públic, potser més jove, que també doncs, conegui la campanya i vulgui participar.
La participació electrònica és a través d'un codi QR, no?
Sí.
Com ho comentat?
Sí, sí, els hi envia un enllaç i a partir d'aquí doncs, omplen el formulari.
Perfecte. Doncs Esther Marmaneu, alcaldessa de Santa Margarida dels Monjos. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vale, doncs estem amb Xavier Revuelta, alcalde de Castellet i la Gornal. Bon dia.
Bon dia.
Com funciona la iniciativa Compra a prop, descobreix el teu entorn?
Bé, aquesta iniciativa, doncs, com bé hem dit abans, la roda de premsa va començar fa 12 anys, la 12a edició en aquest cas, i el funcionament és molt senzill, és la dinamització del nostre teixit comercial en els tres municipis, en l'Olèrdola, Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal. Llavors aquí el que fem i provoquem és que hi hagi una dinamització del comerç local, a través d'aquesta doncs, participació dels usuaris, dels veïns i veïnes, tant de Guàrdola com de Santa Margarida, els Monjos com de Castellet, en qualsevol dels establiments dels tres municipis.
Quines novetats tenim aquest any?
Com a novetat, el cartell que és diferenciatiu, és el mateix títol, però en tres colors diferents, que cada color representa un municipi i això fa que després, quan fem el recompte de les butlletes, també les butlletes van en cada color relatiu i referenciat en cada municipi i això farà poder tenir més dades d'aquesta participació a cada un dels municipis.
Com ben has dit, hi ha 89 comerços participants. Quin tipus de comerços participa?
Comerços són molt variats, des de restaurants, alimentació, estètica, cases rurals també, és molt variat, és tot el comerç que tenim en el nostre territori.
Perfecte. Què significa per al municipi participar en aquesta campanya?
Bueno, doncs, pel nostre municipi, com per Castellet i la Gornal, és un fet important poder estar en col·laboració amb altres municipis i fer una campanya conjunta de dinamització del nostre comerç en una campanya blanca, no? Llavors també doncs, ajudem a que la gent doncs, comenci a moure's i a fer doncs, dels nostres municipis doncs, una activitat comercial que també sigui fruitosa doncs, pels comerços dels nostres municipis.
Sí, no, diguem-ne que la gent opti pel comerç local, no? I no per internet o coses així.
La intenció és que hi hagi aquest comerç de proximitat que sigui el que es faci servir.
I quin retorn suposa pels comerços iniciatives com aquesta?
El retorn és bueno, ells evidentment reben els usuaris, els clients i això doncs evidentment els hi fa o si fa per cada un dels comerços o restaurants, doncs, tenir la recaudació, i nosaltres des de l'Ajuntament l'únic que fem és ajudar i provocar que aquests usuaris, aquests clients, vagin als establiments.
I diguem-ne que és com fidelitzar més clients.
D'alguna manera, doncs sí, és una mica aquesta col·laboració de l'administració local, doncs perquè l'establiment local, tant de Castellet i la Gornal com dels monjos Santa Margarida i Olèrdola, doncs de fidelitzar una mica aquest client al nostre local.
I pels clients, bueno, suposo que conèixer més... Més
també,
comerços...
Clar, conèixer el territori, també.
Conèixer el territori, els productes...
A vegades estem acostumats a que només coneixem el que tenim més a prop, i això també, doncs, diversifica una mica. També és una bona intenció la de aquest any fer el sorteig en un espai d'Olèrdola, perquè la gent es desplaci cap a Olèrdola i coneixi Olèrdola, perquè, evidentment, estem cadascú sempre al nostre municipi, i això, doncs, ho hem d'obrir.
Perfecte. Bueno, geogràficament els tres municipis estan bastant separats. Com col·laboren els comerços entre ells?
Bueno, entre ells no hi ha una...
Hi ha una col·laboració, diguem-ne, interna, no?
Nosaltres, per exemple, al nostre municipi els comerços els tenim en diferents nuclis i no tenim grans àrees comercials, sinó que són petits establiments que tots col·laboren amb aquesta campanya, i evidentment no hi ha interactuació amb els altres municipis.
Vale. I bueno, aquesta és la 12a edició, sí, que participeu als tres municipis, tots a la vegada. Sempre es fan per aquestes dates, oi?
Sempre
es pren a l'octubre,
i durant el novembre és quan fa, i s'acaba, doncs, en aquesta entrega de premis el dia 3 de desembre.
Clar, sent la 12a edició, suposo que funciona, no? O sigui, que és una campanya que ja té un rodatge.
Arrelada, està estabilitzada, i ara, evidentment, el que hem de fer és intentar millorar-la perquè tingui altres inputs i que això faci que la gent, els consumidors que han d'anar a fer la despesa en aquests comerços, doncs vegin iniciativa també en novetats.
Quina recepció espereu per aquest any?
Una?
Quina recepció espereu per aquest any, diguem-ne? Com...
Aviam, econòmicament tot funciona, i llavors, evidentment, si hi ha una bona disposició, és plena d'alenca, i jo crec que el consumidor estarà en millor situació per poder, doncs, començar ja a preparar les festes d'alenca, i bueno, també és una de les intencions que tenim en aquesta campanya.
Perfecte. Xavier Revuelta, alcalde de Castellet i la Gornal, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Tenim amb nosaltres a Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola. Bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
Com funciona la iniciativa?
Bueno, doncs aquesta campanya de promoció comercial està pensada per incentivar les compres dels comerços locals. Cada vegada que els clients fan una compra, reben una butlleta, i d'aquí és on després entraran amb la participació d'un sorteig. L'objectiu és, clar, que la gent compri a casa i dintre del seu poble, no? Que no se'n vagin a comprar fora del seu territori.
Perfecte. Quines novetats tenim aquest any?
Bueno, aquest any hi ha més comerços adherits que mai, superant la quarantena entre els tres nuclis. A més, s'han incorporat nous establiments i hem fet un esforç per fer la campanya més visible, amb més presència, amb xarxes, amb nous materials promocionals. També hem volgut fer el compromís que sigui més atractiu per a tothom. No sé, estem treballant amb aquests detallets per tal de tindre l'acceptació del projecte aquest.
Perfecte. Quants comerços participen?
Hi ha comerços de tot tipus, perquè podem tenir des d'una fleca farmàcies, bars, restaurants... Bueno, la idea és que tothom hi pugui participar d'aquest projecte, no? I té cabuda tothom, i creiem que serà l'èxit d'aquest projecte.
Què significa pel municipi participar en aquesta campanya?
Bueno, pues jo crec que és una oportunitat de donar-se a conèixer, no? A nivell local. I no sols local, moltes vegades passa molta gent pels pobles que, bueno, pues van a comprar on hi ha, per exemple, botigues de caipuites o qualsevol cosa d'aquestes, i llavors això és un atractiu que nosaltres creiem que és important per fomentar el comerç local.
Perfecte. Quin retorn suposa pels comerços participar en la campanya Compra Prop Teu?
Bueno, jo crec que el retorn és donar-se, com et deia, no? Donar-se a conèixer el producte que fem local. Uh-huh. Al final el que hem d'intentar que els pobles no quedin obsolets a que se'n vagi tothom a comprar a les grans cadenes de supermercats. Perquè al final el que ens trobem que molts pobles han perdut el teixit aquest de les botigues de bar. Per exemple, et parlaré de Moja, on teníem, per exemple, una fleca i ara precisament ja no la tenim. Ja la gent s'ha de desplaçar a altres llocs, o hi ha comerços que no tenien aquest àmbit de per exemple, de vendre el pa i l'estan incorporant. Llavors estem donant una mica de resposta i la idea del petit comerç és recolzar-los a... Doncs d'aquesta manera, no? Gràcies a campanyes com la que fem del Compra Prop.
Clar, també fidelitzar, no? Diguem-ne, els clients també, clients nous i els clients del poble, fidelitzar-los a les botigues de locals.
Bueno, el que s'intenta és una mica això, no? De que no ens tinguem que desplaçar sempre. Està clar que tothom anem molt... diguem, de cul, no?, al dia a dia. Llavors, aprofitem aquells moments per anar a comprar a les grans àrees i deixem d'una banda el comerç petit. I després ens empenedim, perquè com que no hem recolzat aquests petits comerços, encabat, hem de passar sempre pels grans. I quan ho volem recuperar, doncs costa molt.
Clar, i participen els comerços dels tres municipis geogràficament separats, no? Un està al costat de l'altre, però estan bastant separats entre ells. Com col·laboren els comerços? Cadascú fa la seva campanya, no?
Bueno, al final, d'aquí també s'ha buscat aquest, diguéssim, premi o aquest, com t'ho diria... Hi ha el sorteig de totes les coses aquestes que hi haurà. Et pots trobar un sopar, et pots trobar una visita turística, et pots trobar una visita amb unes caves. I és el que volem és que la gent interactuï, no? Que se'n vagi, per exemple, als monjos, que ja tenim el mercat dels monjos, i allà comencin a promoure també el comerç allà i optar perquè la gent pugui, doncs això, no? Interactuar entre comerços i al final fem una xarxa amb els tres municipis. Aquesta és la idea principal.
Que interactuï, no? Que coneguin els locals d'uns pobles i dels altres.
Sí, per exemple, nosaltres et ficaria, si tenim adherida, per exemple, la xarcuteria Masó, que fan unes bones botifarres, doncs és una manera de que, per exemple, Castellet i la Gornal conegui aquest elaborador i que degustin aquesta varietat d'embotits que tenen, que realment és molt bona. I de vegades en parlem d'altres llocs, Camprodons, i anem a buscar, és que és bon embotit. Sí. I potser el tenim aquí a casa. Llavors intentem promoure això.
El producte local i el comerç local. A part d'aquesta campanya, es fan més pel comerç? Aquí?
Bueno, nosaltres el que estem és interactuant, per exemple, en Santa Margarita i els monjos, també tenim el camí de Marina. Fa 4 dies van tenir aquí la transhumància, no? Van tenir uh-huh. tot de cabretes aquí, per exemple, al poble de Moja, que van fer nit aquí a Olèrdola. Després també tenim la ruta dels castells, que amb això també interactuem entre els municipis. I, bueno, mirem de fer xarxa amb els veïns del costat, però ja no només a nivell local. Quan hem tingut alguna incidència amb alguna dana, mirem de col·laborar entre ajuntaments i fer visible que, bueno, que hi ha bona harmonia per treballar conjuntament.
Perfecte. Bueno, aquesta és la 12a edició, ja són unes quantes. Quina recepció espereu per aquest any?
Bueno, esperem consolidar-la i que puguem disfrutar-la un any més, no? Al final, si la gent recolza aquesta iniciativa, hi haurà 12, 13, 14 i 15, no? Nosaltres estem fent el possible per tindre sortida, donar a conèixer el producte local i amb aquesta línia continuarem treballant i aquí se'n beneficia tothom, no? Tant el comerç com el mateix ciutadà. El fet de que potser no s'hagin de desplaçar, perquè també hem de valorar que hi ha molta gent d'una edat ja considerable que moltes vegades el transport no els facilita la mobilitat. Llavors, aquests comerços són els que han de donar cabuda a aquest perfil de gent que tampoc no es pot desplaçar i bueno, ho lliguem tot amb d'aquesta manera.
Perfecte, doncs Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
La campanya Compra a prop i descobreix el teu entorn es va iniciar ahir, diumenge 19 d'octubre, i acabarà el proper 22 de novembre. Tot i que el nombre d'establiments adherits a la campanya ha caigut a 91, el sorteig d'aquest any serà el que més premis oferirà als participants amb un total de 89, un 20% més que l'edició anterior. S'inclouen activitats variades per gaudir del territori com experiències turístiques, visites a cellers, lots de productes d'alimentació i àpats de restaurants de la zona. Aquest augment dels premis ha estat valorat molt positivament pels ajuntaments pel fet que consolida la implicació i el suport del teixit econòmic local, fruit de l'impuls que des de les administracions s'està donant perquè la campanya mantingui l'èxit de les edicions anteriors. El sorteig es farà l'última setmana de novembre i els premis s'entregaran la primera de desembre a Olèrbola.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Uns minuts i arribarem al flash informatiu de 11:15 de la mà de la iaia i aquesta 3:24.
Mai sol a casa, tu ets sempre allà, a prop meu per parlar-me. 3:24, ets com ma mare, disposat explicar-m'ho tot una altra vegada. Àngel de la guarda, dolça companyia, no em deixis sol. Ni de nit ni de dia, que jo em parlo.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat. A l'Alt i al Baix Penedès us parla Goretti Martínez. J. Jaume Casanyes anuncia una consulta ciutadana per decidir si Cunit ha de passar al Garraf. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha anunciat la voluntat d'impulsar una consulta ciutadana per valorar si el municipi ha de deixar el Baix Penedès per passar a formar part del Garraf. Segons Casanyes, el futur del municipi està més lligat a Barcelona que al Camp de Tarragona, assegurant que això és el que li trasllada molta gent del poble. El batlle cunitenc va deixar clara la seva postura en una jornada que es va celebrar aquest passat dimarts al Tabaris de Coma-ruga, en què es va debatre sobre l'encaix del Baix Penedès al territori i els reptes que genera el creixement demogràfic. Casanyes va afirmar que cada cop sent més Cunit com a Barcelona i menys com a Tarragona. En aquest sentit, la proposta de fer una consulta ciutadana pretén obrir un debat participatiu sobre quin encaix administratiu i territorial és més beneficiós per al municipi i quin pot garantir un millor accés als recursos, serveis i infraestructures. En tot cas, l'alcalde de Cunit precisa que la consulta no es faria fins al pròxim mandat com a molt aviat. El debat sobre el futur territorial de Cunit no és nou. A finals del 2023 es va presentar en societat la plataforma veïnal Cunit al Garraf, que advocava per fer el canvi de comarca aduint raons històriques, sociològiques i funcionals. Es presenten amb èxit els resultats de la segona campanya arqueològica de la Batalla d'Ordal de 1813. Dissabte al matí es van presentar a l'Ateneu Urdalenc els resultats de la segona prospecció arqueològica de la Batalla d'Ordal, que va tenir lloc al 1813 durant la Guerra del Francès. En aquests nous treballs s'ha aconseguit delimitar nous punts de l'enfrontament entre la coalició i les tropes napoleòniques, com el campament i la zona de retirada, en aquest cas dels primers. Tot i que els resultats s'han presentat aquest mes d'octubre, la segona campanya va finalitzar al maig. La Batalla d'Ordal va ser un assalt sorpresa per part de les tropes napoleòniques a les tropes de la coalició. Es considera, a més, la darrera victòria de Napoleó a la península. Fa uns anys, l'Ajuntament de Subirats i el Centre d'Estudis van iniciar, amb l'autorització del Departament de Cultura, una prospecció a càrrec de l'arqueòleg Pablo Carrasco, qui està elaborant una tesi sobre els escenaris de les guerres napoleòniques a la península. El mateix Carrasco va ser qui va presentar els resultats dissabte. Més tard, els assistents a l'acte també van poder gaudir d'una ruta guiada pel camp de batalla situat a la Creu d'Ordal per part de l'arqueòleg. Sergio Galarza ha presentat el seu darrer llibre, Barrio Moscardó, a Vilafranca. En una conversa amb la periodista Marta Basolí, l'escriptor peruà Sergio Galarza ha presentat el seu darrer llibre a l'Odissea. Barrio Moscardó, editat per Candaia, és un llibre sobre un mite d'origen, el barri. A través d'un exercici de memòria i reconciliació, l'autor recorre diferents històries que succeeixen en aquests espais on tradicionalment s'ha generat comunitat. I ho fa en un moment en què els barris es desdibuixen per l'expulsió del veïnat, empès per l'especulació i la turistificació. Galarza va voler escapar de Los Sauces, el seu barri a Lima, al Perú, carregat de complexos i fart de la violència quotidiana. Aleshores, el somni del desplaçament cap amunt es va acabar i amb l'imperatiu de buscar una feina més rendible i una llar per als seus fills, va començar a veure amb altres ulls aquell passat del qual tant havia renegat. Set-cents atletes a les curses i al cross de Santa Margarida i els Monjos. Dissabte tenia lloc el cross escolar de Santa Margarida i els Monjos, classificatori pels Jocs Escolars Esportius de Catalunya i les curses de 10 i 5 quilòmetres. El cross i les curses són cites esportives consolidades de l'atletisme català i han comptat aquest any amb la participació de 700 atletes, 450 nens i nenes al cross i 250 de persones a les curses. Les curses de 5 i 10 quilòmetres començaven a les 9 del matí amb un circuit de 5 quilòmetres que els corredors havien de fer una o dues vegades i que transcorria per bona part del parc urbà del Foix. A la cursa reina els guanyadors van ser Ibrahim Shakir amb un temps de 32 minuts 34 segons, seguit de Sofiana Bruch i Oriol Ramírez. En fèmines, el primer lloc era per Anna Torres, que creuava la meta amb un temps de 44 minuts i 52 segons, seguida de Sonia Gordillo i Irina Maslienikova. A la prova de 5 quilòmetres, els guanyadors eren Gerard Suriol, Ot Peñafiel i David Bertran, mentre que en la categoria femenina les guanyadores van ser Jacqueline Gómez, Mercè Gago i Paula Barrado.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Del balanç de la Verema 2025 i de projectes d'R+D que busquen solucions per al sector a curt i mitjà termini, parlarem avui a la secció de l'Incavi perquè ens visita el cap del seu servei de viticultura i enologia, Joan Elortuy. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I qui també ens acompanya és la cap de comunicació, la Laia González. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Laia, en l'última trobada, en l'última secció, parlàvem d'aquesta festa del vi català que s'impulsava de nou i amb ganes a Barcelona, coincidint amb la Mercè. Com va anar?
Doncs molt bé. Vam fer el que es diria un sold out, que se li diu, que bueno, tampoc depeníem del clima, de la meteo que hi hauria, però realment vam passar més de 3.800 persones per la festa i realment doncs, vam acabar tot el vi que teníem a disposició dels assistents i va anar molt bé, l'ambient molt xulo, molt maco, molt bé. La gent molt interessada en els vins de DEOS i que te l'expliquessin, perquè realment eren les DEOS que t'explicaven les referències que havien portat. I molt bé. La veritat és que els tastos a la gent a Barcelona van molt bé. Sembla que hi ha moltes ganes de que hi siguem presents. Aquest cap de setmana també hem estat al Mercat de Mercats. I també és això, ens emportem aquesta sensació que cada vegada potser veurem més vi a la ciutat i veure de mirar i de veure de tastar també, no? Però amb moderació, evidentment, però n'hi haurà a més esdeveniments gastronòmics, sobretot.
Fantàstic. I amb el Joan parlem de Verema. Podem dir que ha finalitzat la Verema a Catalunya 20 d'octubre?
Sí, sí, sens dubte.
Sí?
Sempre queda alguna petitíssima parcel·la perquè es reserva per fer algun tipus de vinificació especial, algun territori que per motius climatològics poder s'endarrereix una mica, però a efectes estadístics la verem estar tancada.
I a grans trets, quina és la conclusió, les xifres, les sensacions d'aquesta Verema 2025?
Bé, com sempre, tot això està molt territorialitzat, depèn de llocs i de zones i de varietats, però sí que és veritat que les dades recollides al Registre Vitivinícola de Catalunya presenten un increment de producció sobre la campanya passada, tant en blancs com en negres, en general en totes les denominacions d'origen i en general també una sanitat molt bona. Per tant, en principi ha estat una campanya millor que la campanya anterior.
El pro és que l'anterior tampoc era ni responia a la mitjana ni era bona, no? Venim d'uns anys complicats.
Efectivament. Venim d'uns anys de sequera, no ens podem oblidar. I això fa que aquest increment sigui interessant, sigui positiu, però, evidentment, no arriba a una verema mitjana.
Seguim per sota de la mitjana històrica, diríem?
Sí, lleugerament per sota de la mitjana històrica. Sí, correcte.
Quant a varietats, què podem destacar? Quines han funcionat millor, quines pitjor?
Bé, en general, les varietats blanques han funcionat molt bé, han funcionat força bé, amb percentatges bueno, que han superat el 30% de la collita de la campanya passada. Varietats negres han comportat una miqueta per sota, però bueno, en general, totes elles han estat molt bé.
I quant a denominacions, ja deia el Joan que, clar, generalitzar és complexa perquè a cada denominació ha funcionat d'una forma o d'una altra, no? En general, per denominacions, podem explicar quin balanç es fa d'aquesta verema?
Sí, sens dubte. Hem de tenir en compte, però, que a Catalunya tenim un sistema que permet la coexistència de denominacions d'origen sobre determinades parcel·les i, per tant, l'assignació del raïm no depèn exclusivament del fet de la climatologia o del territori, sinó també d'una miqueta l'orientació que el viticultor o el celler li vulgui donar a aquell raïm. Per tant, els moviments percentuals o els increments o disminucions en una o una altra denominació d'origen, si n'hi ha coexistència, també s'han de ponderar. Tot i així, és veritat que Empordà, Conca de Barberà o Pla de Bages s'han presentat molt bons resultats. També Penedès també ha resultat bons resultats. I, òbviament, també, perdoneu, les DOs que tenen coexistència, com la DO Catalunya i la DO Cava, també presenten molt bons resultats.
Aquí al Penedès, aquestes últimes dues setmanes de campanya, ha aparegut la botritis.
Correcte,
amb una incidència important o residual?
Bueno, sobre la totalitat del raïm entrat no ha estat massa alta. Sí que és veritat que sobre el raïm que ha entrat en aquestes últimes dates sí que l'afectació ha estat una miqueta superior. És cert.
En les varietats tardanes, no? Imagino,
lògicament,
bàsicament.
En les varietats tardanes, sí, clar, evidentment. Sí, s'ha detectat un increment dels nivells d'àcid glucònic, que és un indicador de l'estat sanitari del raïm, i, bueno, imputables a diverses problemàtiques.
Per tant, aquesta barema 2025, millor que l'anterior, però encara buscant baremes que responguin a la mitjana històrica, no? O no sé si això és factible i ens hem de repensar aquests números.
Bé, estem immersos, és una obvietat, crec, ja no faria falta discutir-ho més. Hi ha un canvi climàtic, hi ha unes modificacions de les condicions tant de temperatura com de pluviometria, i per tant els històrics comencen a canviar, a modificar-se, i es veu aquest impacte, es comença a veure inclús en números. Però bueno, esperem que amb les pluges que hem tingut i que estem tenint aquests últims mesos, el sol recuperi reserves hídriques, recuperi aigua, les plantes també recuperin reserves, i per tant, de cara a l'any que ve, ja veurem, perquè ens queda tot un món d'aquí a la propera barema.
Aquesta pluja d'aquesta tardor incideix en la barema 2026?
Sí, sens dubte. Això és un reservori, això és una mica com el rebost de les plantes, que requereixen tenir-ho ple perquè quan vinguin maldades bueno, i tinguin d'on estirar, no?
Amb el Joan Elorduy també volíem comentar alguns projectes d'R+D. Justament aquest cap de setmana ha estat a les Canàries presentant un d'aquests projectes, el de biodiversitat en l'entorn de les vinyes. Com va anar la jornada? Es van escoltar coses interessants a banda de la vostra ponència?
Sí, van ser unes jornades molt interessants. Van vindre ponents de tota Europa. Se'ns van fer exposicions i presentacions de la viticultura de Moldàvia, dels escumosos que s'estan fent al nord d'Itàlia, de vinya d'alçada. Hem parlat també de les vinyes de Sicília, per exemple, i va ser realment molt enriquidor participar-hi en aquestes jornades. Sí.
Em crida l'atenció el títol de les jornades: Jornades sobre viticultura heroica i canvi climàtic. Viticultura heroica.
Bé, hi ha una definició de viticultura heroica, és aquella que es produeix en parcel·les plantades per sobre dels 600 metres d'alçada, que en petites, de petites dimensions, amb forta pendent, o de microilles, de petites illes. Aquesta és una definició que ja està més o menys acceptada per tothom, i que realment és el que ens està dient. Bé, ens està dient que és una viticultura que té unes condicions de treball, uns rendiments productius i uns costos de producció molt diferents i molt més alts normalment que la resta de la viticultura.
En Joan Elorduy presentava el projecte de biodiversitat a l'entorn de les vinyes, un dels projectes del pla d'R+D de l'INCAVI 2030, projectes que són d'investigació aplicada. Què vol dir exactament això de la investigació aplicada?
Bé, La Unió Europea estableix una escala que porta des de l'aparició d'una idea o d'una hipòtesi fins a la seva aplicació comercial.
Per tant, de la teoria a la pràctica.
Exacte, de la teoria a la pràctica. Com passem de la teoria a la pràctica? Molt bé. Doncs nosaltres estem al final d'aquesta escala. Estem en les fases en les que hem de testar un prototip o comprovar una hipòtesi a camp o veure com es comporta determinat concepte o determinada eina sobre el terreny. Afinar-la, posar-la a punt i facilitar que arribi al viticultor o al celler.
Per tant, en projectes de recerca aplicada, com el que presentarem ara, i d'altres, sempre hi ha una aliança, una col·laboració, sector públic, sector privat?
Sí, sí, efectivament. Nosaltres, dins del nostre pla de recerca, una de les línies, un dels conceptes del leitmotiv que tenim en tots els projectes és que nosaltres fem recerca pública, aplicada i col·laborativa. És a dir, sempre ho fem en col·laboració amb viticultors, amb cellers, amb consells reguladors, amb ADBs, etc. Creiem que és una de les millors maneres de que aquesta difusió, aquesta transferència de coneixement, sigui el més ràpida i el més eficient possible. Si ja estan col·laborant amb nosaltres en aquesta recerca, sembla que és una bona manera per difondre aquests resultats.
Presentem el projecte de biodiversitat en l'entorn de les vinyes i qualitat dels vins. Qui participa i quin és l'objectiu?
Bé, aquest és un grup operatiu autonòmic, és un grup operatiu finançat pel Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. El formen 5 cellers, que ara no m'ho voldria deixar cap, però és el celler Castell de Peralada, la Fou, de la Terra Alta...
Jo ho tinc davant, Vinyes Domènec, Vinyes Domènec de Montsant, Huguet de Can Feixes al Penedès
i la Gravera de Costers del Segre. El coordinador administratiu d'aquest grup operatiu era Innovi, el clúster tecnològic del vi, i el centre tecnològic que hi treballava érem nosaltres. Aquests eren els participants d'aquest grup operatiu. A partir d'aquí... La hipòtesi que vam posar sobre la taula és que això que diem, que es diu tant de que el paisatge es reflexa en el vi, que el vi recull els paisatges circundants, etc., veure si realment això tenia un suport analític, un suport tècnic real.
Demostrar-ho científicament, no?
Exacte. I vam plantejar un estudi on comparàvem els principis aromàtics que estan al voltant de determinades parcel·les vitivinícoles amb els vins que surten d'aquelles parcel·les. De cadascun d'aquests cellers vam seleccionar un vi, vam analitzar les parcel·les d'on surten aquests vins, vam detectar i caracteritzar més de 70 espècies vegetals, evidentment no totes en tots els territoris, però en conjunt. Vam analitzar més de 70 principis aromàtics, més de 70 compostos aromàtics en els vins i amb les plantes, i finalment vàrem veure que determinats principis aromàtics estaven presents tant en algunes de les plantes de l'entorn com en els vins que s'obtenien en aquell entorn. Per tant, considerem que una part de la hipòtesi s'ha comprovat que és certa.
Per exemple, la farigola?
Ara no tinc...
És que estic veient aquí Timus vulgaris en un Penedès.
Exacte. Doncs hem trobat que un dels principis aromàtics de la farigola, no recordo si és un tiol...
Linalol?
Linalol, exacte.
Jo jugo amb avantatge perquè tinc l'estudi obert davant.
Doncs el linalol apareix tant en aquesta planta, en aquesta espècie vegetal, com en el vi de Can Feixes, que era el que sortia d'aquelles parcel·les. No? I això ens ha passat en tots els vins de totes les parcel·les. Sempre hem trobat algun principi aromàtic que està en els dos llocs. No? I, per tant, bueno, per això considerem que la hipòtesi inicial està comprovada positivament.
I quin rèdit en pot treure el sector privat, en aquest cas aquests 5 cellers participants? Perquè és una hipòtesi que s'utilitzava molt, als sommeliers els agrada molt dir que en aquella copa hi ha paisatge. Ara sabem que això és cert.
Bé, sí, nosaltres creiem que els cellers, en principi, tenen un coneixement més profund de lo que estan produint, dels vins que treballen. A més, creiem que es pot transmetre d'una forma més exacta, més fonamentada, aquesta informació al consumidor, perquè també és una manera de dir que tenim unes dades, unes xifres que ens ajuden. I després també creiem que ajudarà a que en futurs treballs es pugui expressar millor encara l'entorn dins del vi, si veiem de quina manera potenciem aquests aromes de l'entorn als nostres vins.
Per tant, aquí hi ha més recorregut, si es vol,
sempre,
si es pot.
Sempre hi ha més recorregut, sempre que fem un projecte d'aquest estil, quasi obrim molts més interrogants que en contestem.
Una de les propostes de futur que llanceu és publicar un mapa de plantes autòctones i la seva relació amb els vins.
Sí, 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 aquest és un dels treballs que queden pendents d'aquest estudi, més els que puguem fer, que és donar una difusió més extensa d'aquests resultats.
Aquest és un projecte que es presentava en aquestes jornades de viticultura heroica fa uns dies a les Canàries i també acabeu de posar en marxa un nou projecte d'aquest pla d'R+D que heu batejat amb el nom de Solar Wine.
Sí, aquest és un grup operatiu, en aquest cas també, però a nivell estatal, on hi participen diversos cellers i centres de recerca de l'Estat, on pretenem valorar o pretenem conèixer quin és l'impacte que poden tenir sobre la vinya la col·locació per sobre, per damunt d'elles, de plaques solars. La idea o l'objectiu de cobrir grans extensions, no es tracta d'això ni molt menys, sinó de tenir un suport bàsicament per la producció d'electricitat, d'energia, als cellers que estiguin propers o a alguna instal·lació agrícola que ho requereixi.
Buscant l'autosuficiència.
Exacte, és una miqueta fer un cicle tancat on la mateixa explotació, ja sigui vitícola, ja sigui vinícola, pugui autoabastir-se d'aquesta energia i, per tant, ser més sostenible, tenir un impacte amb el medi ambient inferior. Però, clar, volem conèixer també quin impacte té això sobre el conreu.
Com incideix en la planta. Com ens hem d'imaginar aquestes plaques solars sobre dels ceps?
Bé, és una estructura metàl·lica molt lleugera, que intenta ser el més transparent, diguem-ho d'aquesta manera, que molesti el menys possible, a una alçada suficient perquè pugui passar maquinària per sota, és a dir, no estem fent que tot torni a ser manual, sinó que també permeti el pas de maquinària, i a més que evidentment no és un sostre, no cobreix en la seva totalitat la superfície, sinó que cobreix només un percentatge, 25, com a molt, un 30% de la superfície horitzontal. Per tant, diguem-ne que és com si fora una pèrgola, diguem-ne d'aquesta manera.
El celler aconsegueix aquesta autosuficiència energètica i la planta, la vinya, què guanya? Ombra, bàsicament?
Bueno, ho hem de valorar.
S'ha de veure.
Ho hem d'estudiar, hem de veure quin impacte té. D'això es tracta el projecte, veure quin impacte té. No sabem si seran positius, si seran negatius. Esperem que siguin positius i que puguin conviure, però no ho sabem.
Quan hi haurà resultats en aquest cas? Quin és el calendari?
Bé, aquest projecte es va iniciar l'any passat. Esperem tancar-ho l'any que ve, tot i que els resultats creiem que seran només parcials perquè necessitem continuar-ho encara alguns anys més per veure si aquests impactes i aquests resultats són permanents o són fruit d'una determinada climatologia d'un any.
S'hi han implicat alguns cellers catalans en el projecte?
Sí, 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 sí. Tenim un celler català, tenim un celler a València, tenim unes plaques instal·lades a Extremadura i ja està.
Per tant, aquesta barema 2025, aquestes vinyes experimentals ja tenien aquestes plaques solars.
Bé, s'han instal·lat enguany, eh? Aquesta, la instal·lació s'ha fet enguany.
Fa pocs dies, sí.
I va finalitzar...
Coincidint amb el final de la barema.
Sí, coincidint amb el final de la barema per temes... Clar, aquí també hi ha molt tema de permisos d'obres, instal·lacions, connexions a la xarxa... Bueno, ha estat una miqueta complex, però enguany, fa relativament poc temps, hem aconseguit muntar-ho.
És Joan Elordui, cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'Incavi, amb qui sempre aprenem molt i esperem que torni ben aviat per seguir explicant-nos com avancen aquests projectes i d'altres que avui no hi ha hagut temps. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Laia, si mirem l'agenda, hi ha activitats properes?
Tenim una setmaneta amb un parell d'activitats que ens cauen una miqueta més lluny d'aquí... Bueno, una més lluny i l'altra més a propet. El dijous estarem a la Fira del Vi o Setmana del Vi de Rubí amb un tast a 8:15, un tast de Deós, dirigit pel Pol Aluja. I el diumenge estarem a la Fira del Vi de Lleida amb el Toni Albiol, també fent un tast, en aquest cas, de les 7 subzones de la DO Costers del Segre.
És una de les línies de treball, no? Ser present arreu del país, amb fires, esdeveniments d'aquestes característiques.
Sí, és el que diem sempre, que s'ha de seguir explicant el vi català, que és molt divers i molt ric, i que molta gent no l'acaba de conèixer encara, o sigui que no ens cansem d'explicar-lo.
Gràcies per haver-nos acompanyat avui, t'esperem el mes vinent.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Fem una breu pausa publicitària, un parell de minuts, i ja arribarem a les 11 en punt. Escoltem les notícies, el butlletí, i seguim a les 11:06 a l'antena del Penedès en xarxa, feinejant amb la filosofia a càrrec del Pere Martí. Profeta, que s'ha oblidat que aquí tots som
iguals, ens ho paguem amb la mateixa... Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.